Durant molts anys vaig anar al treball en cotxe. Aquelles hores diàries al volant es van omplir de pensaments que em feien més curt el trajecte d'anada i tornada. Pensaments que després han surat en forma d'idees i reflexions per encarar la vida quotidiana, posicionar-me davant del món i també escriure novel·les. Les cavil·lacions de carretera es van escolar durant un temps en Graffiti, un programa de la Ràdio Lliure dels anys 80. Ara tornen a Ràdio Pego en format de microespai. Pensaments de carretera, un microespai de filosofia, literatura i de tot allò que ens duguen les revoltes del camí. Per Elvira Cambrils. Pensaments de carretera número 5, sobre els beneficis de la literatura. Ens preguntem què ens aporta la literatura. D'on brolla la font que nodreix l'impuls d'acostar-nos a ella? Què ens impulsa a veure el món a través de la narració? Pot ser la necessitat d'entendre'ns com a éssers temporals. Sí, sotmesos al desconcert de l'esdevenir, necessitem ancorar en el relat els trets que ens indiquen qui hem sigut i, per tant, qui som. Necessitem construir narrativament la pròpia imatge. Vaig nàixer, vaig estudiar, vaig aconseguir, vaig fracassar. Perquè les persones som el que fem i també el que no hem fet. Aquesta necessitat de comprensió explica i justifica la literatura. Llegim i escrivim per abastar la complexitat del món per on transitem. I ho fem confrontant-nos amb els altres, cercant paral·lelismes, oposicions o noves vies. La literatura ens ofereix un vast repertori de situacions i maneres d'instal·lar-se en el món on emmirallar-nos, imaginar i aprendre. És per això que ens és tan necessària per eixir de la solitud individualista i explorar noves dimensions de la manera humana d'existir. Si em remet a la pròpia experiència sobre els beneficis de la literatura, he de contar-vos una història. Quan era una xiqueta, gaudia dels contes que ens contava ma abuela Elvira. Era una gran mestra de la narració. Em mantenia en suspens amb el seu to de veu, les pauses i els punts de gir fins a arribar al desenllaç. Vaig descobrir el primer gran benefici de la narració oral, el plaer d'escoltar històries que t'enduien d'allà, de la falda de l'abuela i la companyia dels cosins, i el deixaven enmig d'un altre món. Més tard, en aprendre a llegir amb 6 anys, vaig saber que existien els contes escrits, sols que a ma casa no n'hi havia cap. Eren temps de supervivència. Els diners costaven molt de guanyar i s'utilitzaven en el que els pares consideraven necessari per als fills, és a dir, el menjar, la roba, el material escàs per a l'escola i només de reis en reis un joguet i de vegades reciclat. Els contes no pertanyien a cap grup de les coses necessàries i, per tant, a casa no en teníem. La biblioteca municipal quedava lluny del territori on em movia, el barri del convent, a més que ignorava la seva existència. Cap adult del meu entorn em va parlar mai d'ella. ni tan sols la mestra. A l'escola franquista passava com a casa. Eren temps de misèria cultural. La classe s'invertia a adoctrinar les criatures i ensenyar-los les quatre regles, si podien, perquè s'incorporaren aviat al treball. Per a què biblioteques? I malgrat tot, vaig descobrir que el plaer de la narració oral es podia obtenir d'igual manera en la narració escrita. El record dels meus primers contes infantils prové de la col·lecció en miniatura dels contes clàssics de Charles Perrault i els germans Grimm que es regalaven amb la compra d'una gasosa i que els meus pares guardaven per a les dues filles. Va ser aleshores que se'm va presentar la meravella de poder enlairar-me tota sola per històries fantàstiques, sense cap guia i des de qualsevol racó de ma casa. El gran descobriment, però, dels beneficis de la literatura va arribar, com arriben les coses importants, en forma de regal. En complir 9 anys, les amigues de la primera infància, tres xiquetes del carrer, em van regalar Heidi, de l'autora suïssa Joanna Spyri. Amb Heidi vaig esdevenir una conversa de la novel·la. Al plaer de la narració se'n van sumar molts altres. Vaig conèixer el rigorós hivern dels Alps i les cabanes on es protegien els seus habitants. Sentia l'olor de l'herba fresca on s'estiraven Heidi i Pere, el seu amic pastor. El so de les esquelles de les cabres i el del vent entre les branques dels arbres s'endinsava dins de mi, com si jo també hi fora, amb la xiqueta i l'amic. Va començar a agradar-me el formatge de cabra i a complir a gust l'encàrrec de la mare quan enviava la lleteria per un formatge de panet, que era com es deien per la forma que adoptaven. Vaig plorar la solitud de Heidi i l'enyor per les seues muntanyes. Vaig comprendre el valor de l'amistat i vaig saber que de vegades les coses no són com pareixen i que les persones amaguen un món interior, com el vuelo de Heidi. Aquesta primera novel·la em va obrir els ulls a altres geografies enllà del meu carrer i del meu poble, i també a la complexitat emocional dels humans. I quan tancava el llibre, em sentia afortunada per tenir una casa i una família que m'estimava. La lectura de Heidi em va ensenyar a valorar el meu entorn pròxim que fins aleshores no m'havia qüestionat. En certa forma, la literatura, per primera vegada, va incidir directament en la manera d'afrontar la meva vida, que és un altre dels beneficis que ens aporta. Si ho mirem des d'un altre punt de vista, la literatura ens és imprescindible per a la societat democràtica per la seva capacitat de generar empatia. El fet que ens insti a viure altres vides, a posar-nos en la pell dels personatges i identificar-nos amb les afeccions d'individus que, tot i no ser com nosaltres, pateixen, desitgen i gaudeixen com nosaltres, permet desenrotllar l'empatia cap als diferents, que està en la base de la solidaritat i l'acceptació de la diversitat, trets fonamentals de la cultura democràtica. Els nostres polítics, però, demostren no estar a l'altura del càrrec, pel poc interès que mostren envers la literatura, que els hauria de dotar de l'empatia necessària per a negociar els assumptes de la polis amb totes les sensibilitats que l'habiten. Per contra, presenciem el trist espectacle d'uns polítics incapaços de construir un discurs enllà dels eslògans, que es dediquen a desqualificar-se com a criatures enfadades i a sembrar a consciència la discòrdia. Molt trista. Encara hi ha una altra característica essencial de la literatura que ens la fa desitjable: la seva capacitat per mostrar-nos la bellesa. Aquesta energia que és una carícia, com la defineix l'assagista Enric Balaguer. La descripció literària d'un espai geogràfic ens pot produir una emoció estètica superior a la mera contemplació amb els nostres ulls. O podem sentir en la ficció la bellesa que emana de la quotidianitat i que nosaltres ignorem per no saber veure-la. Desconec fins a quin punt una societat llegida resol millor els seus conflictes que una de poc llegida, o si la literatura ens fa millors persones. Però crec que sense la literatura, la selva humana esdevé més infranquejable i perillosa. El pensament crític, que ens pot salvar com a espècie, no naix dels interessos individuals i immediats, ni l'ètica del mercantilisme i l'economia, sinó de la reflexió, l'empatia i la consciència d'espècie. Des d'aquesta perspectiva, la literatura ens situa en el nostre lloc d'éssers insignificants. Ens humanitza i humanitza l'altre. Inculcar l'amor a la literatura, si encara queden esperances, em pareix, per tant, una noble tasca. Us deixo aquestes reflexions sobre els beneficis de la literatura per si us inciten a pensar les vostres. Llegiu. Podeu triar el gènere que més us agrade. El que us abellisca serà bo. Si més no, per a trobar-vos unes hores amb vosaltres mateixos, enllà de la voràgine estressant en què vivim. Amigues i amics, busqueu l'alegria i procureu ser feliços. Fins a l'altra.